Alexandra, molt bon dia. Quin començament més espectacular que ens has preparat avui amb aquesta música. Només sentir-la, ja ens hem situat immediatament als grans espais oberts d'Amèrica.
Espectacular, oi? Espectacular, realment, sí. Doncs sí, sí, certament, perquè avui a Cinema a la Xarxa doncs dedicarem l'espai a bandes sonores realment espectaculars del cinema. I una d'elles, per exemple, és la que va compondre l'ucraïnès Dmitri Tiomkin per la pel·lícula Gegant, que és aquesta música que estem sentint de fons, de George Stevens. És una pel·lícula de l'any 56 que van protagonitzar doncs Rock Hudson, Elizabeth Taylor i James Dean, però que també tenia un repartiment de secundaris molt bo, perquè hi havia doncs la Mercedes McCambridge, hi havia la Carol Baker, el Sal Mineo, el Dennis Hooper, el Rod Taylor, etc. Era una pel·lícula bastant llarga, que durava aproximadament unes 2 hores i quart, i va ser la pel·lícula pòstuma de James Dean. De fet, ell no la va acabar, no la va veure estrenar, no la va veure, perquè quan va acabar el rodatge se'n va anar a la cursa de Salines, que no hi va arribar perquè va tenir l'accident a la carretera, i clar, el que va passar és que després, com que la pel·lícula estava en postproducció, doncs quan està la pel·lícula en postproducció, a vegades el director el que vol és rodar alguna cosa que ha quedat penjada, arreglar algun detall, i es van trobar que en el discurs de James Dean a l'hotel de la pel·lícula Gegant, doncs s'havia de fer algun arranjament, i no hi era, clar, era mort, i aleshores van agafar un actor de la seva mateixa edat, Nick Adams, perquè intervingués en aquella escena. Una altra, per cert, la pel·lícula Gegant, Dmitri Tiomkin no va guanyar l'Oscar. La pel·lícula va tenir 9 nominacions. Qui va guanyar l'Oscar va ser el director, George Stevens, però Dmitri Tiomkin es va quedar amb la nominació de millor banda sonora a film dramàtic. Una altra banda sonora espectacular, aquesta en forma de disc, es va vendre una barbaritat, moltíssim, és la música de l'austríac Ernest Gold, que la va compondre l'any 1960 per un film d'un director també austríac, que era l'Otto Preminger, i que van protagonitzar Paul Newman, Eva Marie Saint, Ralph Richardson, Sal Mineo, Peter Lawford, Lee Jacob i John Derek. La pel·lícula és Èxode.
Moltes vegades aquestes bandes sonores, tot i ser tan espectaculars, no aconsegueixen un Òscar, i just ara comentaves que Dmitri Tiomkin no el va aconseguir pas per Gegant, que l'escoltàvem abans. Aquest també va ser el cas d'Ernest Gold amb Èxode?
No, per sort per ell no va ser el mateix cas. En aquest cas Ernest Gold va guanyar l'Òscar. Val a dir també, tanmateix, que encara que Tiomkin, com deies, no va guanyar l'Oscar per Gegant, sí que el va guanyar altres vegades, per altres pel·lícules. De fet, era un compositor molt nominat, va tenir 15 nominacions i va guanyar en 3 ocasions l'Oscar, 3. En canvi, Ernest Gold va tenir 3 nominacions al llarg de la seva vida i un Oscar, que era justament el de la pel·lícula Èxode. De fet, Èxode és una adaptació feta per Dalton Trumbo d'una novel·la de Leon Uris sobre la construcció de l'estat d'Israel. I aleshores doncs, la pel·lícula va tenir molt d'èxit en el seu moment. Una altra banda sonora espectacular, aquesta és del compositor Elmer Bernstein, està escrita l'any 79 i és per una pel·lícula que es deia Alba Zulu. Aquesta pel·lícula narra els fets d'una batalla que hi va haver a Isandula, a Sud-àfrica, entre els Zulus i els britànics, els colonitzadors britànics. Aquí va ser, bé, els Zulus van derrotar els britànics i va ser una derrota espectacular que va deixar una empremta a l'orgull de l'imperi britànic, perquè, clar, els britànics anaven molt sobrats i, tot i que eren 2.000, van pensar que contra 22.000 Zulus els altres tenien poca cosa a pelar, perquè com que les seves armes eren més bones, doncs va dir, això està guanyat. I esclar, no va quedar ni un britànic, els pocs que quedaven fugir espaordits. I esclar, això va deixar una empremta molt negativa. Val a dir una cosa en relació a aquesta pel·lícula. Va ser la pel·lícula que TV3 va triar per néixer com a televisió. És a dir, la nit del 10 de desembre, de la vigília de l'11 de setembre, va programar Alba Zulu com a començament de la inauguració de Televisió de Catalunya. I va haver-hi, es va comentar molt, perquè justament semblava que havien triat aquesta pel·lícula com una alegoria del que va passar entre l'imperi britànic i els Zulus, i doncs aleshores les tropes franco-espanyoles l'11 de setembre de 1614.
La banda sonora de la pel·lícula Alba Zulu, composta per Elmer Bernstein, un compositor que ja ens has dit moltes vegades que és un dels teus grans favorits.
Sí, l'Elmer Bernstein és paraules majors. Però era un home molt versàtil, molt, molt dúctil. Cal tenir en compte que va fer 300 bandes sonores, que es diu aviat. I de temàtiques diferents. Abordava tots els temes. Però és veritat que tenia la mà trencada en les pel·lícules espectaculars, o que demanaven una música d'aquest caràcter. A Alba Zulu, entre els protagonistes, hi havia Peter O'Toole i Burt Lancaster. Una altra pel·lícula, també amb una banda sonora espectacular, és La Legió Invencible, de l'any 49, de John Ford, amb el seu actor emblemàtic, que era John Wayne, amb Victor McLaglen i la Joan Drew, i aquesta pel·lícula és un western que narra doncs les diferències que hi havia entre els indis, que eren els pobladors de les terres, i els colons, que les envaïen. Però això està marcat concretament just després de la batalla de Little Bighorn, on també els americans van patir una derrota sonora amb els indis. Aquí el compositor va ser un holandès, que era Richard Hageman, que de molt jove va emigrar als Estats Units i allà va fer carrera. Ell era un dels músics predilectes de John Ford, perquè de la vintena de bandes sonores que va compondre Hageman, 7 van ser per pel·lícules de John Ford, i una d'elles era precisament La Legió Invencible.
Escolta, Víctor, i l'Oest, amb els seus grans paisatges i planures, sempre ha estat un marc molt adient per les bandes sonores espectaculars, oi?
I tant, i tant, i tant. Realment és que quan sents aquestes músiques ja et situes immediatament, doncs, amb aquells espais oberts, amb aquelles situacions. De fet, tenim moltes vegades llocs que han quedat en la memòria després d'haver vist una pel·lícula determinada i que ja no els recordem. Però tan bon punt sentim la música, automàticament ens situem en aquell lloc. I la música té aquesta força, no? És un poder meravellós. A mi, jo sempre confesso que no, el cinema, que estimo el cinema profundament, la música del cinema també m'ha fet estimar el cinema, és a dir, tot va acompanyat, no és només els actors que surten, la situació, sinó tot plegat.
I que una bona música vesteix molt,
sí,
també,
sí,
una pel·lícula.
No, i tant, determinant en molts moments. Bé, ara per tancar, ho farem sentint una obra mestra. És una obra mestra de Max Steiner. En aquesta banda sonora hi ha les quatre notes més famoses de tota la història de la música cinematogràfica. Quan jo les digui, tu immediatament et situaràs en el punt, és a dir, veuràs que tu l'únic que has de fer és donar les quatre notes següents. Jo dono les primeres quatre i tu les següents quatre. És ta-ta-ta-ta...
Ta-ta-ta-ta...
Si els oients han fet aquest exercici, crec que han identificat la pel·lícula amb la qual avui tanquem, que és Allò que el vent s'endugui.